Vergonyós, que causa una sensació d'incomoditat o rebuig per la seva inadequació, indecència o caràcter impresentable, que és moralment reprovable o socialment inacceptable. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Albert Riera. Bona tarda.
Bona tarda.
I Joan Bota, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat amb l'Òscar?
Doncs mira, que tenia un dia de descans.
Ah, és que li vaig dir fins demà i no m'ho va dir el
perquè és, no sé si te n'has adonat, però és un tio discret.
Sí, sí.
Sí, i a part de discret, poc donat a parlar d'ell mateix.
Bé, a vegades es deixa anar una mica.
Poc.
Qui és menys donat a parlar de si mateix, ell o tu?
No m'agradaria haver de contestar.
Si fas fins dilluns?
Manem?
Fas fins dilluns tu o fins quin dia?
Jo faig avui, demà i vindré dilluns, sí.
Oh, quina disbau, això, i divendres?
Divendres crec que ho farà l'Estel Batet.
Ah, mira.
Però ara t'estic parlant de memòria.
Molt bé, aquí una mica
doncs no, Quim Balaguer, de l'equip del Catalunya al Dia, mira, tenia el 50% de possibilitats i t'he donat l'altre.
Una bona Macedònia de noms.
El que passa és que, com que som un gran equip tots, ràpidament m'han avisat.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Doncs què et sembla? Repassem una mica el que ha passat avui.
Home, ara em queda preguntar-te si t'ho faràs cada dia.
No, jo demà i dimarts.
Doncs vinga,
ens sentirem
demà i dimarts.
Sí, home, sí. És dimecres, 1 d'abril, i estem pendents de tot això. I en parlarem també nosaltres d'una investigació en marxa.
Els Mossos investiguen d'ofici els crits islamòfobs d'ahir al vespre a l'estadi de Cornellà al Prat durant l'amistós entre Espanya i Egipte. Els càntics van començar quan només feia 10 minuts que havia començat el partit i es van continuar sentint en diferents moments. Tot això pot acabar als tribunals perquè la Comissaria General d'Informació dels Mossos treballa juntament amb la Fiscalia d'Odi per establir si aquests crits xenòfobs són delicte d'odi i també per saber qui els va instigar.
Donald Trump diu que l'Iran li ha demanat un alto al foc.
I afegeix que els Estats Units només s'ho plantejaran si l'estret d'Hormuz torna a estar obert del tot. El president nord-americà assegura que la petició de treva l'ha feta el president del nou règim iranià sense precisar de qui parla. En qualsevol cas, Trump insisteix que mentre no reobri l'estret d'Hormuz al trànsit marítim, continuaran els bombardejos.
Hi ha canvis al món del cava.
El celler Jové i Camps de Sant Sadurní d'Anoia, el Penedès, marxa de la denominació d'origen cava i s'integra a Corpinat, aquesta marca col·lectiva que ja suma 22 cellers, aplega productors que segueixen el mètode tradicional i promouen la viticultura sostenible amb varietats autòctones per diferenciar-se dels productes de massa.
I en esports, passem de l'Espanya-Egipte d'ahir, aquests crits islamòfobs, i passem al Barça-Madrid de demà.
Demà, tornada d'aquests quarts de final de la Champions femenina al Camp Nou, es preveu una entrada que pot arribar a les 62.000 persones. Això seria tot l'aforament actual del Camp Nou.
I aquesta tarda, de què estarem pendents?
De l'Ajuntament de Vinaròs al Baix Maestrat, perquè el govern de PP i Vox aprovarà una modificació del reglament de normalització lingüística per generalitzar l'ús del castellà a les plaques de carrers, publicitat institucional i documents oficials.
Joan Bota, fins demà.
Bona tarda i fins demà.
Però el tema del dia d'avui són aquests crits que es van sentir ahir a Cornellà al Prat. Crits de musulmán el que no vote, xiulets, l'himne d'Egipte, en un partit amistós de la selecció espanyola contra els egipcis. Durant el partit també hi va haver insults contra Pedro Sánchez, president del govern espanyol, contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Alba, no sé si has pogut estar gaire pendent de tot això, però va ser bastant remarcable.
Mira, prefereixo no estar-ne pendent de tot això, la veritat. Ja feia vacances perquè és ben lamentable. Jo a vegades crec que hauríem de tancar els camps de futbol i que si som animals, doncs bueno, haurem de tractar-nos com a tal.
Apa.
Sí.
Ja ho ha dit.
Judit,
ara explicava en Pastor, bona tarda,
bona tarda.
Que els Mossos estan investigant aquests crits islamòfobs.
Sí, de fet, des d'ahir mateix a la nit ja hi ha una investigació policial en marxa. Atenció, perquè aquests insults podrien acabar als tribunals. La Comissaria General d'Informació dels Mossos treballa juntament amb la Fiscalia d'Odi per argumentar, d'una banda, si aquests crits xenòfobs podrien ser delicte d'odi, i després, qui va ser que va instigar aquestes proclames des de de bon principi. En paral·lel, la Generalitat ja ha denunciat d'entrada que el protocol antiracista es va activar massa tard, només a la mitja part, i després que el conseller d'Esports, Berni Álvarez, amenacés de marxar de l'estadi. Ho ha explicat ell mateix avui al matí de Catalunya Ràdio.
Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que això ha de ser contundent amb aquests actes.
Això va passar ahir, avui n'hem estat parlant molt nosaltres i donarem una volta de fulla més. I per fer-ho tinc aquí el Roger Bosà, que és el nostre periodista, que ahir era a l'estadi de Cornellà del Prat i que ho va presenciar en directe. Bosà, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Tinc també la Carme Lloberes, que és la nostra analista de bàsquet, però també amb una llarga trajectòria anant per pistes de bàsquet del món, podríem dir, que per tant les ha viscut també de tots colors. Bona tarda.
Bona tarda, i de l'esport en general.
I de l'esport en general. El Leo Espluga. Bona tarda.
Bona tarda.
Filòsof, perquè això d'avui també ens ajudarà a reflexionar i a pensar-hi una miqueta. I també tinc la Laia Tudel en línia. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I de fet arrencarem tu perquè l'última hora d'això és un comunicat, una comunicació, una piulada d'un dels afectats, si ho podem dir així, com és Lamine Yamal.
Sí, perquè ahir després del partit, evidentment, si ja ho dius bé, un dels afectats, perquè com ahir l'Arbusà segur que et donarà més detalls, doncs va acabar el partit, doncs visiblement se'l veia afectat pels crits que es van sentir a l'estadi, no va voler participar, no es va voler quedar més temps del que era necessari un cop acabat el partit sobre el terreny de joc i va marxar. I avui, durant tot el dia d'avui, molts mitjans hem estat doncs en contacte amb gent del seu entorn per saber com estava ell també, com havia paït, com havia rebut i viscut aquests crits que va sentir ahir a l'estadi de Cornellà del Prat. I el que ens deien és que estava tranquil, però que el que havien decidit era fer doncs aquest escrit.
Ah, o sigui, us havien avisat que Lamine Yamal diria alguna cosa.
Sí, ens han dit que ara, que evidentment que està, molta gent s'estava interessant, és un dels focus que hi havia, tenia molt del focus d'atenció, diríem, sobre de Lamine Yamal, i saber com estava vivint ell o com ho havia viscut i què en pensava, i llavors han decidit doncs fer aquest escrit barra comunicat, diríem, penjat a les xarxes socials de Lamine. És un escrit on va acompanyat de dues fotografies seves entrant ahir al terreny de joc a l'inici del partit en blanc i negre, on es veu com sempre entra Lamine Yamal abans dels partits, que és amb resant, amb les mans a prop de la cara, bé, només una perquè l'altra la té amb un dels nens que acompanyava els jugadors. Aquestes són les imatges que acompanya el missatge, i és un missatge escrit en castellà on comença dient "jo sóc musulmà". Aquesta és la primera frase que hi ha d'aquest escrit, on després doncs ell explica, no?, que ahir a l'estadi ja es va sentir aquest càntic de "el que no voti és musulmà". La Mina de seguida diu que ell és molt, sap perfectament que diu, sé que anava per l'equip rival i no que era una cosa personal contra mi, però com a persona musulmana, diu Lamine Yamal, no deixa de ser una falta de respecte i una cosa intolerable el que va passar ahir a l'estadi, que entenc que no va ser tota l'afició que va fer aquest crit, però que els qui canten aquestes coses, doncs li diu, fer servir una religió com a mofa és un, en un camp, us deixa com a persones ignorants i racistes, diu Lamine Yamal, referint-se a aquesta gent que va fer aquests crits, i que el futbol és per disfrutar-ho, per animar i no per faltar el respecte a la gent pel que és i també pel que creu, que és en aquest cas aquests crits que cridaven musulmà qui no voti.
Ara, Lamine ahir no va parlar.
No va parlar, però el van veure a la zona mixta quan parlaven la resta de jugadors que van sortir, i tinc gravada la cara de Lamine ahir perquè va passar per allà al nostre costat i ens va mirar els periodistes que estàvem allà amb el micro a la zona mixta, i de seguida va baixar la mirada, ell cap cot, va agafar la porta i va marxar. Se'l veia molt afectat ja dins del camp, quan no es va quedar amb l'equip, amb la resta dels companys, a fer la volta d'honor, que és el que sempre fa la selecció espanyola per agrair a l'afició, ja no es va quedar allà i va marxar a vestidors, i després, quan ja anava cap a casa, doncs estava molt decebut.
Laia, sabem aquest missatge? Quin equip de comunicació té Lamine Yamal? O això creus que és molt sordell, o han estat una mica treballant aquest missatge amb alguna agència? És que ara no sé si té una agència de comunicació.
Té una agència de comunicació, evidentment, té una agència de marca personal, que li porta concretament les xarxes, fotografies, missatges, però aquest és un missatge que, evidentment, surt de de les seves persones més properes que l'assessoren en comunicació, però que ha estat parlat i consensuat també amb Lamine Yamal. Vull dir, Lamine és un jugador que a les xarxes sempre ha mostrat la seva creença, la seva fe religiosa, que és musulmà, quan fa el ramadà, vull dir, tot això ho ha anat expressant a les xarxes sempre, i segurament segur, com deia ara l'Arbusà, el que va passar ahir el va afectar i volia d'alguna manera fer algun tipus de comunicació, i que és evident que hi ha molta gent pendent del que deia, i per això és un missatge consensuat amb Lamine i la seva agència.
Leo, començar dient jo sóc musulmà, dient que ja entenc que no anava contra ell, però que és una falta de respecte, no sé com, llegir aquesta piulada, què et diu a tu aquesta piulada? Què us que aconsegueix amb això?
Bueno, doncs, d'alguna manera, no tirar-se sobre l'afició, que és evidentment el seu suport, però haurà de deixar molt clara que aquesta categoria l'afecta amb ell d'una manera molt, molt radical, no, diríem, i que aquest ús tan directe d'una religió constitueix una cosa que afecta a una part molt important, no només d'ell, sinó del seu entorn, de tota la gent que l'ha conformat, de la seva ciutat, del seu barri, no?
Això, Lloberes, no és nou d'ara, evidentment. Al món de l'esport hi ha hagut crits racistes i crits de tot tipus, insults...
Espera un moment, perquè em significa una cosa prou curiosa, no? És a dir, que ahir estem analitzant tot el, diguem, l'afectació, no?, a Lamine Yamal, i en canvi, quan va anar a Camp del Madrid, diria que era, que també va rebre una multitud o quantitat de, em sembla, d'insults racistes pel seu color de la pell, no ho vam assenyalar. Jo sé que el fet és ahir aquest, però en canvi ja l'ha viscut.
No és nou per ell.
I n'ha viscut, i en canvi aquí ha de sortir, ell diu, i m'encanta que hagi sortit i digui jo sóc musulmà. Ja està. És a dir, jo ja no diria absolutament res més.
Tu creus que un esportista d'elit del seu nivell això l'afecta?
Absolutament, i tant. I tant.
No és, es dir, pot aïllar,
qualsevol,
això.
Aviam, ha d'aprendre a aïllar-se, ell és molt jove, i dins del professionalisme, especialment cada vegada més que tenen tot un equip de psicòlegs, cada vegada aprens a que no et... no sé, que no et condicioni durant la competició, però et dic una cosa, pot sortir sos plorant, en moments de partits, fins i tot després de guanyar títols, depèn del que hagis escoltat en les grades.
I Leo, no sé si tu has reflexionat gaire sobre què vol dir aquest... És a dir, què vol dir que hi hagi gent que vagi a un estadi a proferir aquest tipus d'insults, i si és molt fàcil caure en això. És a dir, estàs a l'estadi, veus que comencen tres xalabrats, i potser també acaba cridant-ho algú que ja no sap ni per què ho crida, no ho sé,
Sí, és una dinàmica molt, molt sovint d'aquest estat de la massa, no?, en el deliri. És una cosa que, de fet, els moviments totalitaristes aprofiten, no? Un exemple que a mi em va sorprendre molt és com el mateix Bergman explicava que de jove va estar a l'Alemanya nazi i aixecava el braç i ho celebrava, no? Perquè en aquesta mena de deliri tu hi entres, i és fàcil, perquè les cordes de la convenció social es tornen més laxes. Llavors, si tu tens aquest impuls que normalment el reprimeixes, allà és un espai on et sents segur per poder expressar el que de fet ja penses sempre, no? És a dir, jo crec que...
És a dir, si tu crides això, ho penses.
Ho penses de manera més radical o més per inèrcia, però d'alguna manera sí que ho penses.
O no. És a dir, a vegades ho fas absolutament per inèrcia perquè no tens el valor, diguem, de fer front al que dius tu a tota aquesta corda social.
Home,
estaríem d'acord?
Jo crec que ho penses. Jo definitivament crec que ho penses. Crec que potser bueno, no, en el teu dia a dia tens integrat amb tu mateix, et vols dir que no ets una persona racista, però si proclames el que et proclames,
la gent,
ets una
persona racista. La gent que a vegades actua diguem, per la massa o la manada, o digue-li com vulguis, i ho parlo no només amb qüestions, diguem, de pensament, sinó d'actuacions de quan no, és que no m'agradaria entrar en aquest tema. Ja està. És a dir, ja he frenat. No, perquè he vist actuacions de jugadors, per exemple, amb comportaments i situacions, diguem, globals, que després han plorat molt perquè ells no estaven gens còmodes i no s'atrevien a sortir d'aquest cercle.
Potser estàs en el procés de deconstrucció i de veure que allò no està bé amb tu, però d'alguna manera jo crec que si ho proclames o estàs allà encara no hi ets del tot. És a dir, d'alguna manera encara ho tens interioritzat.
També tenen una cosa que normalment els comparem de coses estructurals, com és el racisme, el masclisme, mai és individual, no? És allò que tenim de genèric a nosaltres mateixos, no? Nosaltres naixem i ja som racistes. No és algo que ens pertany. És una cosa que portem de facto la nostra identitat, no? Llavors, diríem que si tu no penses mai en aquest tema, ets racista. No? Seria una mica la idea, jo crec.
Tu dius que el portem, perdona, és que m'he distret, sí, ara amb el d'allò, el portem dins?
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. Ah, és doncs una cosa que deia... cal provar.
Sí, doncs sí. Deia no sé qui, perquè no sé qui ho deia, o d'això que no, que t'ho ensenyen amb l'educació a ser racista.
Clar, o sigui, l'educació és el que portem dins, no, diríem.
D'acord.
Diguem que la societat et porta, amb el teu, no?, amb la teva trajectòria vital, et porta, si no fas res, a potser caure en això, si no et revises o si no...
Bueno,
no,
depèn del context on hagis nascut.
Clar, la gran pregunta és, som un país racista? Lloberes. Ja sé que és molt difícil, això, però tu creus que som un país racista?
Jo crec que sí. Sí. Ah, ja està.
És que només... Sí, sí, ara hi entrarem.
Sí, sí, també.
Alba, Leo...
Sí, sí, un sí molt rotund.
Mira, nosaltres hem fet un exercici molt senzill. Ahir vam entrevistar l'Ahmed Mansour, vaja, va entrevistar el Cristian García a la seva secció setmanal. És un noi que va venir de Ghana amb 16 anys, que ha fet ja 10 anys al nostre país, que parla català, que ha estudiat... Això ho vam penjar a Twitter. Doncs... Era tan fàcil avui com entrar aquesta piulada i llegir els comentaris. Hem agafat els comentaris i els hem recreat. Això és el que passa quan tu penges un vídeo d'un noi que explica que ha vingut d'un país molt pobre, que ha agafat dues pasteres, que ha arribat a Catalunya i s'ha posat a estudiar. I aquests són els comentaris, alguns dels que hem trobat.
Gerard Vila, 7.
Anem a ser realistes. Li heu donat un premi perquè és negre. La FP és una excusa.
Romeusco, 91.
Després de l'entrevista el van deportar, no? Emoji de riure.
J.M. Bosch, @ Xavier Sirius 1.
El país on va néixer el necessiten. Si tingués realment resiliència, faria tot el possible per superar les adversitats al lloc on va néixer. Igual que hem de fer nosaltres.
@ The American Catalan.
Esteu blanquejant el tràfic de persones. A part que una flor no festiu, ni la història d'aquest noi el fa una ànima lliure de pecats.
Plataforma Portolà.
Blanquejant la negritud amb els impostos dels catalans.
@ Moriarty 79 52 34 49.
I li hem de donar un premi? Us penseu que a mi, nascut aquí, de pares catalans, m'han regalat res? Aquest noi està fent servir uns recursos que no ha pagat ni ell ni ningú de la seva estirp. És bo portar gent intel·ligent de fora, però no pesos morts, com el 90% dels que arriben.
Nil ni Power.
Torna al teu país i deixa de donar lliçons.
Etnocràcia.
Sou el nodo llep africans. Per cert, no trobeu ni un sud-americà que prosperi.
I ens hem quedat allà, eh?
Prou, sí.
És molt dolorós i han volgut posar-hi una veu com oficial. A mi ara sentir-ho m'ha fet mal.
Jo ja t'estava dient prou, talla, perquè ja no tinc ganes d'escoltar això i, a més, que et contamina i que, a l'hora de la veritat, Twitter... porta una mica a la valentia aquesta, diguem-ho així.
Sí que és veritat que és molt curiós, perdona sí. Que t'he tallat, però Twitter,
clar.
La mateixa piulada d'Instagram, o el mateix vídeo d'Instagram, hi havia alguns comentaris racistes, però molts menys. També depèn de la xarxa social, la gent a vegades...
I a la vida real, cara a cara, no tindries el valor... No tu, vull dir,
però,
la gent...
Però a l'estadi sí, no? Potser
clar,
a l'estadi...
És
això que deies tu, Leo, que et sents més segur?
Sí, perquè és un espai que sents que et pertany, no? Que és teu. Que és un espai on tu determines què passa allà d'alguna manera.
Abans, que jo no estic molt ficada en el món del futbol, llavors no sé quins protocols hi ha actius i tal davant d'aquestes situacions, però allò que deia, ara no me'n recordo qui ho deia, el primer tall que hem escoltat on deia sí. Que potser s'havia d'haver activat...
És el conseller d'Esports.
El conseller d'Esports. Que deia que hi havia d'haver algun tipus de protocol com que quan passen aquest tipus, no?, d'insults.
Ja, hi ha un protocol...
S'hagi d'aturar el partit.
Ahir què va passar-vos? Ahir només un missatge a la mitja part?
Sí, això pot passar. Es poden aturar un partit per això?
Això
per
ha passat, sí. Això ha passat. Això ha passat.
Sí, el descans, megafonia...
Perquè és el que s'hauria de fer,
El descans, missatge per megafonia, que per cert va ser xiulat, i a la segona part, missatge al videomarcador, que també va ser xiulat.
Mm-hmm. L'Alba, per no ser d'esports, trobo que veus, ja ha arribat al punt on jo crec que s'ha d'arribar.
És que busquem gent que, si no en sap, s'ho estudia per poder-ne parlar al programa.
No és no saber-la. No està contaminada, diguem, amb els que potser ho veiem més natural.
Tu i jo estem molt contaminats.
Absolutament, però jo et dic una cosa... No, jo sóc la primera... amb què l'àrbitre aquí, jo sempre he dit que tot això no es para perquè no es vol. És a dir, hi hauria la solució fàcil, l'àrbitre para el partit, és igual qui sigui, el protocol que diem, i no cal dir gaires coses. Tanca, diguem, a porta tancada jugues al partit.
Mira,
fora
tinc,
tota la
tinc
gent.
En línia algú que ha patit crits racistes jugant partits de futbol. És un dels jugadors de, dels més importants, del camp Vidalet, el Michel Owono. Michel, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Tu has patit crits racistes en els teus partits?
Sí, 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 la veritat que sí. Però, bueno, és una cosa que hem de conviure amb ella. Però, bueno, estem en aquesta lluita i costa molt i crec que, per desgràcia, mai acabarà.
O sigui, això, tu, per tu és normal sortir un camp i que et diguin coses pel color de la teva pell? O sigui, ho has ja normalitzat i, per tant, no diré que li treguis importància, però que ja forma part del teu dia a dia o no és tan així?
Bueno, ara menys, no? Ara menys. Sí que és veritat que l'educació de cadascú, de cada persona, va per sobre de tot, i sí que és veritat que en altres camps o altres equips no he tingut aquest problema, però bueno, ara menys, però abans sí que era molt més.
I tu, quan entres al vestidor, després d'un partit on t'hagin dit de tot, els companys et diuen alguna cosa o aquí cadascú fa la guerra per la seva banda, els entrenadors t'acompanyen d'alguna manera, els directius fan alguna cosa, o és un problema que encara ens el mirem una mica de, no sé si de perfil?
No. Els companys estan amb mi, el meu club està amb mi. És un cas que hem denunciat sempre que ha passat alguna cosa d'aquestes i en aquest aspecte estic molt content perquè hi ha vida en aquesta lluita i crec que no tot el món és igual.
Mira, abans el Francesc li preguntava a la Carme que fins a quin punt això podia afectar en un jugador en un camp, és a dir, quin impacte tenia si fins a quin punt et desconcentres, si aconsegueixes aïllar-te, si no, en el teu cas, com has viscut aquestes situacions i com les viviu?
Bueno, és fotut, no? És fotut perquè jo moltes vegades està la meva família, els meus sobrins a la graderia i pateixo més per ells que per mi, no? Al final, jo sóc una persona ja que em considero madura, tinc 30 anys, però no és el mateix per la meva família, no? que viveixen això. I bueno, jo, dintre del que cap, pues, intento no pensar molt i disfrutar de la gent que està amb mi i que denuncia tot aquests actes.
I tu entens per què t'ho diuen? És a dir, perquè ara no, és a dir, no, és el camp Vidalet, és un equip que competeix en categoria alta, però que no és l'elit. Tu pots entendre que en un partit del camp Vidalet et vinguin a insultar?
No, la veritat que no, però bueno, ja crec que hi ha gent que va al camp a dir tonteries, perquè per mi són tonteries, i hi ha altra gent que ve a disfrutar, i la veritat que a dia d'avui no ho entenc, igual que el que va passar ahir al camp de l'Espanyol. És una cosa que no m'entra al cap.
Tu, clar, ara deies, tinc 30 anys, per tant, ja fa uns quants anys que vas pels camps de Catalunya. Has notat diferència de si la cosa va cap avall o en augment, o no ha canviat en els 10 anys que tu portes jugant?
Crec que ha canviat una miqueta, però...
A millor o a pitjor?
No, jo crec que a millor, a millor. Sí, ara és molt menys, però és clar, és que torna a succeir el d'ahir i ara haig de parlar una altra vegada, no?
Tu quan veus el que va passar ahir, com et quedes? Et sents com, no sé si interpel·lat o identificat, o com ho vius tu quan veus?
Sí, identificat, perquè al final jo sóc africà, no sóc musulmà, però sóc africà, tinc amics musulmans, i és una cosa que fa llàstima, no? Fa llàstima perquè crec que Espanya no és un país racista, però que té problemes amb el racisme.
Ah, això és interessant, també és com una derivada. No és un país racista, però té problemes amb el racisme, que, no, vaja, en el fons no sé si vol dir que no, una mica racista sí que som, però vaja, doncs bé, aquest exemple del camp Vidalet, el Michel Owono, que ens ho ha explicat en primera persona. Michel, que gràcies per atendre la nostra trucada, que hi hagi molta sort.
No, a vosaltres, moltes gràcies.
Anaves prenent nota, Leo, no sé, què et desprèn d'aquesta conversa amb el Michel?
No, aquesta idea de que aquí ja ens creiem molt, molt civilitzats, no? Europa té una incapacitat per reconèixer el seu racisme, no? Perquè tenim allà als Estats Units, que és una mena de barbàrie, no? I estem molt còmodes, sent més educats, amb americana, etc. Però tenim un passat que no acceptem, que no revisem i que ens fem veure que està allà darrere i no sabem de què va. Però tenim una història construïda sota el racisme, és que és així de senzill.
Lloberes, passa més el futbol que el bàsquet?
Sembla, no? Sembla perquè tenim nosaltres...
Dóna'm la resposta real.
No, sembla que sí, és a dir, perquè realment... Jo ho he viscut d'una manera molt diferent, però perquè no hi ha aquest sentiment, com et diria... En el futbol sempre s'ha considerat que era, vinga, anem a esbravar-nos, diguem-ho així.
I el bàsquet no és així tant?
No, el bàsquet anem a disfrutar del joc que hi ha. I, a més, les aficions, tu ho saps, hi ha la Copa del Rei, que totes les aficions es reuneixen allà i conviuen i disfruten i canten i tot el que tu vulguis. Però en la competició real, quan...
Però tu no creus que és perquè el futbol és encara més de masses que el bàsquet i, per tant, hi ha més oportunitats de que els quatre celebrats també se n'aprofitin?
No, jo en el de bàsquet he sortit, diguem, amb la policia, amb tot. És a dir, no, ara no sabria dir si hi havia més gent, menys gent, o aquestes coses. I se n'han dit de tots els colors, i que, a més, jo m'hi he enfrontat, és a dir, amb la gent que et crida, perquè està considerat com que l'esportista professional representa que, com que cobra, ha d'aguantar tot el que li vagi caient, saps?
Tu creus que no va anar al sou, això?
No, jo li vaig dir al meu president que no. Que en el meu sou no hi anava, això. Perquè jo entenc que ha d'haver-hi, diguem, una qüestió de comportament que hi hauria de ser i s'hauria d'exigir.
El públic se sent legitimat, com que cobren molts diners, sí, sí. Els puc insultar?
Jo crec que això és un element molt important, però un altre element que crec que és fort, que és que, al final, el camp de futbol, el camp de bàsquet, el que sigui, l'estadi, funciona com un espai de desautorització social, no? O sigui, la vida és una olla de pressió, llavors aquest espai és un espai que, de fet, el sistema gairebé que necessita perquè la gent vagi allà, no faci la revolució, cridi, deixi anar totes les fúries i cap enfora, no? Llavors crec que...
És com el bar.
Sí, és coherent, és un espai que és coherent, no?
El bar també representa que et poden insultar.
No, però també és un espai una mica com en terra de ningú, saps?
Desbravar-se una mica, no?
Allò em pot passar.
Sí, d'acord, no.
Pot passar, dic.
Però llavors nosaltres vol dir que ho consentim. És a dir, perquè llavors estem enraonant ara del món professional i de l'elit, però vés-te'n a la formació, tu veus els pares.
I el canvi de led no guanya molts diners.
Però representa que són sèniors, diguem-ho.
Sí, però
en els equips de formació, quants pares, per exemple, doncs són el comportament contrari?
Bé, ara la Tudel és mare que va amb el seu nen al futbol. Encara no hem arribat a aquest punt, no? El Tudel amb l'Arnau?
No, nosaltres juguem...
No, ara faré la confessió. Laia Tudel ha hagut d'algun dia demanar calma entre els pares.
Clar, és que això anava a dir, en plan...
Tudel.
Quan són jugadors que tenen
algun dia? Una mica, sense que fos molt excessiu, però sisplau,
sí.
No?
Sí, però és veritat que el tema dels pares i el futbol hi ha una transformació, també. Amb els pares i els fills hi ha una transformació de pares que diries que mai serien capaços de ni d'aixecar la veu i
Alba.
Que no sé què passa allà amb un partit dels fills que
fills... Que me'n recordo molt d'això, sí, que quan acompanyava el meu germà petit al futbol i flipava amb els pares i deia, però aquesta penya... Llavors, ara, quan comentàveu el tema aquest de que si un dels motius era doncs, que sentien impunitat perquè era gent que guanyava molts diners i com que el deshumanitzaven... No, perquè jo ho he vist en camps de nens.
Sí. Vull dir.
I l'última derivada. Clar, deia l'Alba, però explicava l'Arbusà, hi ha un protocol i també hi ha un codi sancionador, hi ha una llei. I això li preguntarem al Xavier Albert Canal, que és un dels principals especialistes en dret esportiu d'aquí a casa nostra. Senyor Canal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi pot haver sancions per aquests crits tan massius?
En la Federació Espanyola, sí.
És a dir, la Federació Espanyola pot rebre multa perquè és qui, diguem-ne...
Qui ha organitzat el partit.
Qui ha organitzat el partit. I les persones que han proferit aquests crits, que potser són, no ho sé, mil, no sé, Arbusà...
Quantes... Moltes.
O sigui, estem parlant de milers de persones.
Va ser majoritari, sí.
Doncs aquests milers de persones, això es pot perseguir d'alguna manera o quan és tanta gent no es pot identificar mil persones?
No, sí. En principi, els camps de futbol i altres camps, però jo el que conec és en els camps de futbol, tenen el que es diu la unitat de coordinació operativa, que allà és un centre que podíem dir centre de seguretat dins el camp, que està ple de ple de càmeres de televisió, i aquestes càmeres et poden des de centenars de metres et poden agafar la teva cara perfectament.
Per tant, quan els Mossos diuen que investiguen, estan mirant aquestes imatges?
Si la policia, els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, tenen aquestes imatges, perquè si les reclamen les poden tenir, podran veure cara per cara a totes les persones que estaven ahir en el camp. I després, jo no sé, això ja és un problema dels Mossos, i de posar-li nom en aquella cara.
Clar.
Però avui en dia em sembla que és relativament senzill, però sí que podia avançar en aquesta agència que s'hi podia recaure. Clar, evidentment són delictuals, és un delicte, no? Perquè són actes de xenofòbia.
I això ho ha de denunciar algú? És a dir, ara qui ho ha de... És
no,
a dir, perquè algú hi ha el pèl per això, ho ha de denunciar algú, o com funciona això?
No cal, perquè en aquest cas és públic i notori que això ha passat, i per tant és perseguible d'ofici, i per tant els propis Mossos poden iniciar les seves actuacions.
I si algú l'han enganxat cantant això, doncs alguns d'aquests càntics racistes, quina és la possible sanció o multa, o no sé quina és la penalització que poden afrontar els ciutadans?
No. Vaja, jo la de penes de privació de llibertat, que no crec que arribessin a aquest extrem, aquestes les desconec, però sí que és cert que les derivades sí que podria ser per una multa econòmica, sí també la de no poder entrar
a recintes esportius.
A instal·lacions esportives durant un cert temps, no? Que pot una temporalitat, o fins i tot a la seva, i a mai més, no? Però vaja,
això sempre
és difícil.
Sempre m'ha quedat molt l'atenció això de que quan et prohibeixen l'entrada a recintes esportius...
Sí, com ho fan, no?
Clar, és a dir, la meva cara tampoc se la sabrà el senyor de seguretat del camp del Júpiter o el del camp del pavelló de Montcada.
No, però presentes un carnet
si jo compro una entrada per anar a un partit a Girona, doncs no sé si sabran qui sóc, no?
És impossible detectar-ho. M'estic convençut que... i fins i tot els propis clubs poden sancionar en els socis per certes activitats prohibides, els poden sancionar per un temps sense poder entrar al camp, i n'estic convençut de que si volen entren, perquè esclar, els porters de seguretat que estan a les portes no saben si aquell senyor, qui és aquell senyor, si està sancionat o no. Ell clar. Presenta una entrada, agafen el QR i cap a dins, no? Ni tan sols, per molt que es digui que les entrades són nominatives, etc.
No,
jo només
m'he
trobat un cop a la meva vida a Itàlia, que em van demanar el document d'identitat, en aquest cas el que diu, per poder entrar en una instal·lació i comprovar que l'entrada, que el meu DNI era el que constava l'entrada, el nom del DNI era el que constava l'entrada, però només m'ha passat un cop a la vida.
Doncs ja veiem que és complicat,
que és difícil,
però...
és difícil poder saber.
És complicat, però sí que es pot sancionar amb una multa a les persones que hi proferissin aquests càntics. L'Espanyol, que és l'entitat que presta l'estadi, també pot tenir algun problema o no? S'entén que no forma part d'això.
No, rotundament no. No, perquè el que fa l'Espanyol en aquest cas és seguir l'estadi i a partir d'aquell moment és tota l'organització d'aquell estadi de la Federació Espanyola. Per tant, l'Espanyol no li pot repercutir en res.
Doncs ja...
Res, en absolut.
Que respongui la Federació Espanyola, que és qui va organitzar aquest partit. Senyor Canal, li agraïm molt que ens hagi atès a la tarda de Catalunya Ràdio.
No. El contrari a vosaltres. Moltes gràcies.
Tudel, gràcies.
Sí, és una cosa només.
Ah, espera, que tenim notícia.
No.
Tirem l'exclusiva. Ah, no? No.
Un apunt només, que la Minyamal és molt jove, només té 18 anys, i ara estem parlant de com li pot afectar o com li ha pogut afectar aquests crits, però que ell fa molts anys, des dels 7 anys, que juga a futbol i que ha jugat per tots els camps de Catalunya i que, malauradament,
ja s'hi ha acostumat.
No tant de musulmà, però segurament són crits més referint-se doncs, a...
El color de la pell
o dels seus orígens, doncs sí que n'ha sentit, i molts, i de ben petit, i això també ens ho deien, i per tant, diguem, malauradament Lamine, doncs no li ve de nou, això.
Arbusà, gràcies per fer un lloc en el teu dia per passar per la tarda de Catalunya Ràdio.
Un plaer, Garri, que vagi molt bé.
No desconnectis la ràdio, ni tu tampoc, Tudel, perquè ara parlarem de Setmana Santa i d'un concepte que no sé si us sona.
A veure.
La traïció.
Uf, no...
No, a vosaltres no us sona, però hi ha gent que sí.
No us sona, de que no els han traït amb ells. Ara venen a fer-se els sants, home. Vinga.
Una pausa.
Jo no he traït mai, potser sí que m'han traït.
Apa.
Doncs una pausa.
En parlarem.
I traïcions.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes en productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1 euro amb 29. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Joan Pera és capaç de qualsevol Hola. Cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista...
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara, la traïció.
M'han donat 30 monedes i no sé què n'he de fer.
Segons la religió cristiana, el dimecres sant és el dia que Judes... va fer un tracte amb els sacerdots jueus per trair Jesús a canvi de 30 monedes de plata. És per això que avui volem aprofundir sobre aquest concepte amb la Lloberes i el Leo Espluga i l'Alba, que també, Alba, tu em veus, veu fer una turra de la traïció.
A veure, fem una turra per setmana, en moments que ja no se'ns queden temes.
Home, però la traïció és un tema que deu ser dels interessants i dels que donen més de si.
I s'ha tractat molt en la literatura, en el cinema, en les sèries, o sigui, ja en les converses de bar, que ara dèiem, també s'ha tractat molt.
Jo estic per anar als bars de l'Alba, hi ha el que s'hi cou aquí.
Home, us ho passaríeu molt bé.
Es parlen de coses molt interessants.
Sí o què?
Vine quan vulguis.
No, és que acabaràs fent una turra amb Carme Lloberes. Ja
no, que a mi no m'agraden... bueno, no sé de què va. Vull dir que m'ho escoltaré a partir d'ara, no?
Lloberes, igual... és que...
No, aviam, m'has assegut avui i no he pogut fer l'escouting. Nosaltres amb esport diríem escouting, diguem, de les persones que tinc aquí a taula i ho he hagut de fer-ho molt ràpid.
Tu, si tens algun tema que et crema molt a dins i que l'has viscut de molt a prop i tens ganes d'explicar-lo, tu em truques i
ja... està.
Ah, no, sí, home, ara trucaràs a l'Alba, que l'acabes de conèixer, i jo fot 10 anys que et porto els programes i no m'ho diràs a mi.
Vale.
Escolta, va, la traïció, sí. La traïció. El concepte traïció, què vol dir trair, Leo? Què és trair?
Ostres, ui, al micro.
Ara.
Trair és una cosa que jo diria que és desvelar una cosa que ja existia abans, d'alguna manera, no? Tota relació es construeix sempre envers un horitzó, a un futur, no? A un imaginari compartit. I quan traicionem és quan diem que, no, que de fet aquell imaginari no era tan comú com ens pensàvem, no? És una interrupció del futur, una traïció.
Uau! Lloberes, com et quedes amb aquesta definició?
Bueno, que no em serveix. Que molta filosofia... Perdona, no he volgut dir molta filosofia, però res. És a dir,
escolta,
això...
no diguis però res.
No, però res vull dir que no m'ha concretat, perquè m'enrones d'imaginari. És a dir, cadascú té, jo diria, els seus conceptes de vida. I hi ha coses que... depèn de la loyalty. És que perquè saps què passa? Que si ho dic en català, jo no sé dir les...
Lleialtat.
Gràcies. Doncs la loyalty, no és per tothom el mateix. I llavors, i no estic enronant d'amors, eh? Ara no comencem amb el bar de la Torre. És a dir, no enrono d'amors.
Però si no estem dient res de l'amor.
Enrono de relacions professionals, de relacions personals, enrono, diguem, de l'exigència de vida que puguis tenir tu amb l'altre.
Clar, o sigui, la cosa aquí és que la traïció és sempre una qüestió reactiva, no? I, de fet, la traïció el que posa sobre la taula és una falta de comprensió mútua, no? Perquè hi ha una... Si tu i jo som lleials l'un per l'altre, i jo traïciono, vol dir que en teníem algú diferent per la lleialtat. Llavors la traïció ens dona, posa sobre la taula una veritat que ja hi era abans, d'alguna manera.
No, o que ets un cabró.
Clar, però
és a dir, no és que tinguem un concepte diferent. Segurament, no és que jo esperés una cosa o tu n'esperaves una altra.
És que no l'has explicat, és que no l'has compartit. És que tu, o sigui, quan diem que ets un cabró, no, normalment és perquè no has explicat, normalment per covardia, quin era el teu concepte de lleialtat, no? Per poder seguir, doncs...
Però s'ha d'explicar, això.
Clar, llavors, si no s'explica, és quan tu ho vius com una traïció.
Però això no és una qüestió que s'hagi d'explicar. Tu saps el que ets...
Home, en una parella, no. Jo crec que cadascú pot veure la lleialtat des d'un lloc diferent.
Tu saps... No, jo no enraono de parelles i de mors que m'hi això, tot això...
Però també en una amistat.
Sí, però enraonem d'unes relacions professionals, per exemple.
No, de tot. Però si estem fent un genèric, jo veus,
és una negociació qualsevol relació, no? També.
És
una negociació o qualsevol relació.
No. Ah, sí?
Jo crec que cadascú ve d'un
parteix de llocs diferents. Hi ha unes pautes, hi ha unes rules, unes normatives de comportament
Clar, però, per exemple, quan diem que Judas va trair a Jesús...
Mm-hmm. Tres vegades.
Tres vegades?
Això m'ha enxivat.
El que va fer va ser... és a dir, el va com entregar als enemics... Allà sí que ell va trencar alguna cosa que potser d'entrada no hi era.
O sigui, diríem que la traïció és sempre parasitària. És una cosa que és important, no?
A veure.
Pensar. És a dir, Judas agafa la confiança, no?, de tota una sèrie de persones, inclús el propi Jesús, i fa un ús, diríem, il·legítim d'aquella confiança, i és parasitari de la confiança, no? És a dir, si tothom traicionés, la traïció seria impossible. La traïció necessita d'aquells que creiem en la veritat, d'alguna manera.
O sigui, totalment.
És sempre minoritària, és sempre... És un paràsit de la veritat, la traïció.
Això, mira, això m'ha agradat perquè és veritat, clar.
Necessita el traïdor, necessita el traït.
Clar. Exacte.
I una traïció mútua no hi pot ser, llavors?
Jo crec que llavors no és una traïció. Llavors és quasi una celebració de la enemistat.
Quan hi ha una traïció, el que després ve és la venjança.
Sí, és a dir, però això ja en parlaríem. Ja és un altre capítol, però un altre dia, la venjança.
Sí, un altre dia, però representa... No, home, vull dir-te que tu has de saber triar, doncs, llavors passa a ser enemic teu.
Jo sempre tinc dubtes de si hi ha com propensió, com hi ha persones que són més propenses a la traïció i persones que són més propenses a ser traïdes, o si tu has sigut traïdor...
Ah, que bona aquesta.
Si tu has sigut traïdor...
Una vegada ja ho ets sempre?
O segurament ho tornaràs a fer, o si tu has sigut traïdor després... pot ser que et toqui el rebre i ser traït, però si tu ets una persona a qui l'han traït i ets traïda, potser ho has passat tan malament que mai et converteixes en traïdor. O sí, o per venjança acabes sent un traïdor i es canvien els rols.
No, jo crec que el que és traïdor amb tothom.
Forever.
És a dir, sí, i amb tots els àmbits de la vida. És com un mentider, diguem.
La mentida és un grau de la traïció.
Clar, per això. És el mentider, diguem, i n'hi ha que són patològics.
És una manera de ser traïdor?
Crec que... Aquell que és traïdor de manera sistemàtica, cada traïció per més poder, per força respecte a la primera, no? La millor traïció és aquella que ningú espera, d'alguna manera. Però jo el que volia dir és que a vegades trair no té per què ser algú dolent. O sigui, trair... El que ens interessa és què s'està traint, no? Perquè si estem traint un mandat injust, estem fent un acte just, d'alguna manera, no? Llavors, el que em preocupa de la lleialtat i la traïció i totes aquestes coses és que ens creiem que la lleialtat és bona i la traïció és dolenta. No, perquè a vegades la traïció pot ser un acte de rebel·lia molt, molt necessari per a un canvi social.
Estaríem d'acord sempre que no ho facis estant a dins d'on tu t'has vinculat o on tu has relacionat. És a dir, ja t'he entès. Si jo estic a Catalunya Ràdio, posem un exemple, representa que jo em dec a les directrius de Catalunya Ràdio.
I si les directrius que et donen a Catalunya Ràdio van en perjudici de Catalunya Ràdio, no trairàs aquestes directrius?
No, si un cas abans me n'aniré. Jo me n'aniré i seré conseqüent i coherent amb el que deia. No me n'aniré a RAC1, eh?
Sí, ets una mena de Sòcrates.
Ai.
Pobre de tu.
Això, Sòcrates, quan el van condemnar a mort, abans de fugir de la ciutat, va decidir morir sota les lleis injustes de la ciutat, perquè si no, vol dir que no creu en la llei. Llavors, clar, abans de traicionar la llei, jo compleixo la llei injusta, perquè si no, no hi ha llei.
Jo és que no hi crec, en la llei.
Exacte.
Jo ho dic d'entrada, jo tinc les meves pròpies lleis, per alguna cosa tinc prou criteri durant tota la meva vida,
tens un Tribunal Suprem al cervell que va decidir,
sí,
no?
Sí, no, ho dic de veritat, ara tu estàs prenent a cachondeo, i no, ho dic de veritat, és a dir, no crec, perquè la llei és injusta de per si, jo vaig deixar dret perquè no creia en la justícia. És a dir, la justícia que alguns proclamen.
Si et pregunto per un traïdor, qui et ve al cap, Lloberes?
Jo el tinc molt clar.
Ah, sí? Tu? Ara
jo
no,
sí,
no
jo hi ha una
pensar.
Persona que a mi m'ha traït quan jo tenia 17 anys i m'ha quedat marcat per tota la vida. A mi hi ha molts...
És que cuidado amb la, amb la traïció, perquè seria una de traumes...
Què em dius ara?
Luis Figo.
Sabia que seria el Figo. Sabia que seria el Figo.
Luis Figo, Luis Figo.
No me siento un traidor, ¿no? Porque yo creo que también he dado el máximo que he podido por el club. He dado la cara siempre, he trabajado el máximo que he podido. Y quizás, en el sentido de la gente... No tengo ninguna queja posible que pueda...
A mi, Luis Figo, em va trair. A mi, a tots els aficionats del Barça. És una traïció el que va fer Figo al Barça?
Sí, però no a tu.
Va ser una traïció radical, perquè a més hi ha un factor... No hi ha traïció més cutre que és la de per diners. O sigui, traicionar per diners és lamentable.
Bon filòsof m'has portat avui aquesta vegada, eh? Sí, senyor,
portat,
sí, senyor.
Només
és
portem
vital,
els
no,
millors.
És vital, no, ara, clar, lo dels cèntims o dels diners no té massa sentit.
És per honor, però, o alguna cosa així.
Per honor, caramba. No. Aquestes paraules encara ja no les havia tornat a sentir de feia molt temps, això de l'honor. Un jove diu això, de l'honor, existeix. No, no, jo ara no et sabria dir, perquè a mi em traeixen...
Jordi Vich va ser un traïdor.
A mi em traeixen... No, no, però anar-te'n a l'equip rival...
No és ser traïdor?
No. Vaja, doncs ni jo quan... sóc una traïdora, ara. Maldita, sí, eh? Ara sortiré d'aquest programa amb això. No, jo quan l'UB Barça vam acabar el cicle, me'n vaig anar al màxim competidor, que era el Ros Casares, que seria com el Madrid, m'entens?
Però vas acabar contracte al
però,
Barça.
Clar, per això, vull dir-te, ja no representa...
No el vas trencar per marxar.
Però el Figo aquest, quan se'n va anar, que jo no ho sé.
Home, se'n va anar trencant un contracte i trencant-nos el cor a tots.
Ara he fet Alba Riera.
I Joan Garcia, per molts seguidors de l'Espanyol, també ha estat un traïdor.
Però no, llavors així no podries anar a buscar
Joan
el teu
Garcia
progrés.
Joan Garcia és el millor, de lo poc que sé de futbol.
Ui, com has vist, això? Vale, vale. No,
no. Podríem parlar molt i molt de la traïció i, de fet, sí. Volíem allargar-nos més, però ens ha patat la qüestió d'ahir de l'estadi de Cornellà del Prat. Però vaja, dona de sí, això, Leo. Et tornarem a convidar un dia perquè feu una parella amb la Carme Llobera és molt, molt peculiar.
Ara ja està. Ara ja aquí està. Com si... Bueno, perquè saps tu, el Garriga és així.
Us voleu quedar per anar a la Lluna, ja que hi som?
On anem, a la Lluna?
A la Lluna, anem a la Lluna.
Hi va una dona.
Anem a la Lluna perquè hi ha molta expectació per la missió Artemis 2, que aquesta mitjanit, 50 anys després, repetirà el compte enrere.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1...
Serà la primera vegada des de l'any 72, amb l'Apolo 17, que l'ésser humà tornarà a orbitar al voltant de la Lluna. Aquesta vegada no aterrarà o allunarà, es diu?
Sí, es
no?
Diu allunarà.
No allunarà, però sí que se n'aniran a fer la volta a la Lluna després de 50 anys. El Carlos Baraiber és el responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I clar, la gent dirà, per què hem anat a buscar el cap de verificació? Doncs perquè, evidentment, l'home no ha anat mai a la Lluna, no, Carlos?
Això ho creus tu, no?
No, jo no. Tu creus que l'home ha anat a la Lluna?
I tant que sí, home. És que sou fatalíssims,
no,
eh?
T'ho pregunto. Tu, Alba,
sempre desmentim.
Ets negacionista o tens dubtes?
Jo crec que sí, no sé. He escoltat moltes teories, la veritat.
Sí, però perquè la gent...
També és una mica igual, aquestes alçades, tipus, ja està. Si va anar o no va anar, ja està. Jo què sé, ja ha marcat allà el llibre d'història, m'ha sortit, doncs molt bé.
I vas a aprovar l'examen, doncs ja ho,
exacte,
ja ho tenim aprovat,
ja,
això.
Funció,
a veure, Baraiber, les teories de que tot va ser un muntatge gravat en un estudi, això s'han anat escampant.
Perquè hi havia com ombres, no?
I ara han reviscolat amb aquesta nova missió.
Clar, bueno, és que no han mort mai. És que de fet, això comença immediatament després del viatge a la Lluna, amb llibres, pel·lícules i el rum-rum, doncs, genèric. Fins i tot hi va haver-hi un marine que va treballar en algun punt del programa espacial que va fer un llibre dient això, no? Igual intentant treure una mica de calés perquè era una persona que no tenia res a veure amb la part més dura del programa espacial, però d'allà neix tot i ho hem anat arrossegant. I a més, com més anys han anat passant, no? L'argument aquest mare de i per què no hem tornat, si haguéssim anat i haguéssim tornat mil vegades, doncs això s'ha anat fent gran i ara que tornem a voler orbitar la Lluna i a posar-hi els peus l'any que ve, doncs com tu deies, revifa i tant.
Recorda'ns una mica les principals teories que sí, han fet augmentar una mica aquesta idea de que podia ser un muntatge.
Sí, agafaré alguns dels arguments que són més gràfics. Per exemple, la gent diu, no, és que, per exemple, les fotos no es veuen estrelles, no? I llavors diuen, no, la NASA, com que era un decorat, no va voler posar estrelles perquè llavors es podria saber si... O sigui, perquè no eren capaços de recrear el cel que es veuria des de la Lluna en aquell moment, clar, amb total precisió, i llavors la pifiarien. Per tant, no van posar estrelles. Bé, això és més fàcil de rebatre, és més senzill. La cosa és que quan van anar a la Lluna, doncs s'hi va anar durant el dia lunar. I durant el dia lunar, doncs, el sol clar. Fa molta més claror que les estrelles llunyanes que no es poden veure. Per tant, això és perquè no es veuen mai estrelles a les fotos fetes des de la Lluna ni als vídeos fets des de la Lluna. El cel està totalment negre perquè la llum del sol s'hi sobreposa.
Va, doncs ja tenim una teoria, ja la tenim feta. Vinga, segona teoria que desmuntem.
Bé, lo del pal a la bandera. Que això és molt senzill. Sí. Sabeu la bandera als Estats Units, aquella sí. Foto típica d'Aldrin saludant la bandera, evidentment, els americans que havien de portar, sinó una bandera, en van portar 6, una per cada missió, i la bandera sembla que onegi. I deia, no, com pot onejar la bandera en el buit? Perquè la Lluna no hi ha vent, hi ha pràcticament un buit, i etcètera, etcètera, no? Doncs tan senzill com que van posar un pal horitzontal.
Ah, s'aguantava amb un pal.
Sí, un pal horitzontal. El pal
però això ho tenim documentat, eh? No és una resposta així una mica treta de sud de la màniga.
No, clar, està documentadíssim. I, de fet, si et mires bé la foto, es veu el pal. Perquè horitzontal, si tu te'l mires, hi ha una barreta a dalt perquè la bandera pengi. A més, també sembla que onegi perquè està com arrugada, però el cas és que, clar, la bandera anava empacatadeta, molt petitoneta, per fer 4 dies de viatge fins a la Lluna, i llavors estava arrugada, bàsicament, estava arrugada, no és que onegés.
Vinga, va, una altra teoria que puguem desmuntar.
No, volia parlar d'una prova que a mi m'ha fet molta gràcia perquè no hi havia pensat, que diu, no, tindríem proves, no? I una de les proves que hi ha són les deixalles especials, perquè en les missions que es van a la Lluna s'hi van a 6 vegades, hi van anar 12 persones, 12 astronautes, van trepitjar la Lluna, i la majoria del que es va portar allà es va deixar allà.
Què dius?
Per tant, hi ha deixalles especials.
Però que hi havia uns contenidors.
No, exacte, no, perquè clar, no podien tornar amb tot aquell pes, i a més tornaven amb pedres lunars. Han tornat, no sé, uns 300 i pico quilos de pedres lunars per estudiar-les, etc. I tot el que es va portar es va deixar. Però això vol dir estacions per fer experiments, fins i tot una pantalla, una mena de reflector làser, que si tu tens les coordenades correctes, des de la Terra pots disparar un pols làser i et torna.
Què dius?
Sí, ho pots fer ara. I també fins i tot cotxes. I, o sigui, hi ha com un rovers, diguéssim, una mena de cotxes que van fer servir per anar per la Lluna allà, molt xulos, la veritat, per ser dels anys 70, són bastant aconseguits, i estan allà. I clar, els han fotografiat dels japonesos, els indis, un munt de països, entre els quals també la Unió Soviètica i Rússia, que seria l'enemic declarat, i ha fet aquesta... O sigui, han certificat que això està allà. Per tant, si els russos, que són els arxienemics en aquell moment dels americans, doncs diuen que hi ha aquestes deixalles lunars, doncs serà veritat. Per cert, també hi ha bossetes amb els excrements orgànics, diguéssim, dels astronautes. Estan allà. D'això no hi ha foto, s'ha de dir. Però hi ha constància, perquè hi ha un inventari i s'ha quedat allà. Allò.
Molt bé. Doncs ja podem donar per fet que hi haurà teories, però si us escolteu una mica el Carlos Baraiber i la gent que controla, ja veieu que es poden anar desmuntant totes, i n'hi deu haver moltes, i totes es poden anar desmuntant.
Sí.
Per tant, doncs ja ens queda això clar. Baraiber, moltes gràcies per esperar. Què vols?
El Baraiber li haig de dir que demà té bàsquet, en recordo tant, que és
perfecte.
Molt important,
que
el Salguiris.
Jugues, tu?
Sí, ell és aficionat, i com que hi ha aquest futbol que ens mereixerà aquesta hora, doncs recorda-ho, demà tenim un partit.
Estem parlant de la Lluna i fas la falca del bàsquet, increïble.
A veure, tu has de recordar que qui va negar Jesús 3 cops és Sant Pere, no Judas. Judas el va trair un cop i prou, informat malament aquí.
Home, era una fake news.
M'encanta el Baraiber atent, fins i tot verificant.
Fins i tot religiós.
Sí, ara
el fitxaran al Vaticà.
Bé, jo sabia que algú havia negat 3... No, va negar 3 vegades.
Sant Pere.
No va ser el Judas aquest.
No s'havia
penjat, ja.
Bé, repassaré aquesta sagrada.
Has de tornar a catequesi. I mira, Baraiber, el Bernat Soler em recomana la pel·lícula Capricornio 1, sobre una missió fake de la NASA a Mart.
Aquesta és una de les que va donar peu i va alimentar tota la conspiranoia, i tant.
Doncs mira, Bernat Soler ens fa la recomanació. Baraiber, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu.
Leo, gràcies per acompanyar-nos. Lloberes, ja pots marxar, te'n donem festa.
Ah, ja estem? Ah, sí?
Tu sí,
i et quedes amb l'Alba?
Amb l'Alba i els del que no surt. Vaja,
no.
Vols quedar amb els del que no surt?
No, perquè m'interessava això del bar i aquestes coses que haurem de concretar.
Després.
Ja un
després.
Dia vens amb el bar i ja està.
Vinga,
fem una pausa. Adéu.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
coses. Si t'agrada crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, ah, no passa res. No passa res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Però Marta Montaner, però què és això que ens has entrat aquí amb una mona... Que és una mona?
És una monada de mona.
Tan cuca. I d'on surt aquesta mona?
Doncs jo estava esperant aquí als sofàs de Catalunya Ràdio i de cop i volta entren en Marc Andreu, en Roger Carandell i la Juliana Canet... Com les tres fades padrines.
Les tres fades padrines.
Amb una mona perfecta de l'Alícia al País de les Meravelles.
És preciosa i té molt detall.
I això val uns quartos?
Això val tres dígits. Això val tres dígits.
Per la il·lusió que ens fa que valgui el que hagi de valdre, que ho podem pagar, gràcies a Déu.
Jo he intentat fer el preu just, però no han volgut jugar ells amb mi.
No, ni jugarem. No.
Jo dic que 150.
Els regals no tenen preu. L'hem fet nosaltres a casa.
Si t'enfoques més al micròfon et sentirem millor.
Jo, perdoneu, família, ara acabo de començar.
Ara sí. Bé, avui tenim que no surti d'aquí. Clar, ahir, no sé si us va patar durant el programa o just després del programa, unes fotos d'un actor i una actriu.
Just després del programa.
És que si és que ho vaig veure i dic, hòstia, això no ha entrat...
Avui, així tenen tema per avui.
No, clar,
sí,
home.
Avui s'haurà de tractar aquest
tema. Tot ben dosificadet, eh?
És tot genial. Aquesta trama no té res que no sigui
que,
perfecta.
I que ve de molt lluny,
no us ho esperàveu, això, eh?
Sí, no.
No l'havíeu vist a venir, Maxi Iglesias
ni
Aitana Sánchez Gijón.
Però molta gent sí. Perquè ja tenien una química de fa 10 anys mínim, aquesta gent.
Però semblava que era una química d'un altre tipus, no?
I que ell sempre ho havia dit, com que estava enamorat.
Ell deia que estava... És a dir, ell sempre va anar de cara.
Fortíssim.
Potser no ens volíem creure, o la gent no s'ho creia perquè era massa impossible, entre cometes.
Tinc unes ganes de tenir 60 anys i embolicar-me amb jovenets.
Una cosa...
Jo
també, 100% és el primer que vaig pensar, vaig dir, molt bé, i tant.
Ja t'arribarà el moment.
I tant. No, jo gaudeixo de cada etapa i ara intento gaudir de la que estic vivint, però sabent el que m'espera es fa complicat viure el present.
Ve de gust fer-se gran,
Ve molt de gust fer-se gran.
Veient Aitana Sánchez Gijón, ve de gust fer-se gran.
I escolta, tenim més bombes, avui, perquè resulta
més bombes?
Encara més. Avui tots són titulars perquè sembla que Batguia el podria tenir una nova il·lusió.
Què dius?
Però això és breaking news total.
Això és breaking news total perquè ella fa 3 anys que està soltera o així es declara.
És una gran baixa pel club, Roger?
Seria una gran baixa pel club.
Però ja heu tramitat la baixa?
No, perquè anava a dir, això sí és una gran baixa, perquè ella és molt de l'escola de tenir el que ara anomenem el que no surti, micronòvios.
Ja.
Embolics, que portes una mica més enllà i que hi ha un punt d'il·lusió, però que no acabes mai de formalitzar la relació. I, per tant, per això ella diu que està 3 anys soltera, quan en realitat entre mig li hem anat coneixent il·lusions.
Clar, però és una versió beta, saps?
Ja.
La proves. Ets descartat, a vegades.
De vegades ets descartat.
Sovint.
Home, nosaltres hem estat descartats sovint.
Molt, gràcies a Déu.
I la Badiel, tot i ser una estrella, en alguna ocasió segur que també. Això ens ha passat a tots.
Ara, el guapo que descarti Badiel, o la guapa...
Tu no l'has vist amb ella. Ella només està amb models, eh?
Ai, és, però ensenyem una foto.
A mi m'ha sorprès veure que aquest noi es movia i que no era de marbre.
A mi m'incomoda.
Sabem d'on és?
Guapo. Sí, és un noi mig suís, mig cubà. Ho té tot.
Ja em sembla que
és que no fa falta veure res més, ja, mare
de Déu. És la teva mona?
Té el fred, 90, eh?
Té el fred i la calor.
Aquest tio et destrossa, eh?
Per berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I tenim al telèfon el Jaume, que acabem de trucar perquè ha rebut una mona. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut una mona, ai, una mona, una coca.
Una coca.
Una coca, una coca del Forn de Cabrianes. Sí. Tu qui t'imagines que t'envia aquesta coca?
No en tinc ni idea.
Home, però hi ha d'haver algú a la vida que creguis que pot ser.
Ostres, no ho sé, de debò que no ho sé. No, és que no, algú de la feina, perquè s'estan escollonant tots aquí...
Bé, doncs mira, fem una cosa. Ara sentiràs una veu que et saluda, a veure si la reconeixes. No sé si la reconeixeràs, perquè no sé si teniu gaire relació, que és la persona que t'envia la coca. Endavant.
Hola, Jaume.
Ei, hola.
Jaume, qui és?
La meva dona.
Ah, home, és la teva dona. No se t'ha passat pel cap que pogués ser la Montse?
Uau. No.
Montse, per què li has enviat aquesta coca al Jaume?
Doncs perquè, bueno, fa uns quants dies que va fer 60 anys i penso que és una data molt bonica. I, bueno, pues, també pensava que qualsevol dia és adequat per enviar una sorpresa, com un berenar, perquè el pugui compartir amb els seus companys de feina.
Clar.
I perquè vegi també que, bueno, que me la recordo d'ell, que a vegades penso que no hi penso, pues, que me la recordo.
Ai, li dius que no pensa en tu, a la Montse, Jaume?
Jo no li he dit mai, això.
Li dius somiant.
Doncs bé, en tot cas, et queda clar que sí, que pensa en tu i també en aquesta coca, i records també els teus companys de feina, que deuen estar-s'ho passant molt bé veient-te passar aquest moment d'incomoditat al telèfon. Sí, Jaume, ja, Montse, canivet, ja. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies.
Doncs aquesta alegria de berenar, i a les 6, ai, aquestes exclusives. Ja berenarem, ja, avui. Ara venim.